Radio Vilafranca. Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Tornem al Penedès en xarxa parlant del balanç de la gestió municipal d'aquests tres primers anys de mandat de la mà d'alguns dels alcaldes penedesencs. Ara tenim ganes de fer tertúlia, una conversa que conduirà des de Domenys Ràdio la Lourdes Meroño amb una incorporació en aquesta segona part, oi?
Així és, Sílvia. Recordem als nostres oients qui ja ens acompanyava, que és el Jordi Álvarez, alcalde d'Olèrdola. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Tenim el Magí Pallarès, alcalde de Sant Jaume dels Domenys. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I el Cristian Martínez, alcalde de Santa Oliva.
Molt bon dia a tothom.
I s'incorpora algú que ja tenia ganes d'escoltar per aquí. Pere Bernet, alcalde de Sant Sadurní d'Anoia. Molt bon dia.
Molt bon dia, Lourdes. Què tal? Com estàs?
Molt bé. I tu? Com va la vida?
Ara feia dies que no ens vèiem, eh?
Sí. Per això que tenia ganes jo de sentir-te avui.
Molt bé, estem molt bé.
Escolta, tot i que, clar, tu has hagut d'arribar una mica més tard per qüestions d'agenda, sí que et preguntaré per aquest balanç que hem preguntat a tots els alcaldes. Quin balanç en fas d'aquests tres anys, Pere?
Bé, malgrat que l'administració sigui una maquinària extremadament lenta i complicada, doncs, mica en mica, anem veient doncs, tota aquesta feina que hem anat fet aquests tres anys de planificar, de licitar, d'adjudicar, i ara doncs, comencem a veure aquestes obres que al final és el que es veu més, que comencen a veure la llum, no? El camí Roca Bruna, coberta a la brigada, els tendals a les escoles, les dichoses obres del camp de futbol que mica en mica anem avançant, etc. Al final és el que us dic, que l'administració és lenta, però hem de persistir per tal que els ciutadans puguin gaudir doncs, d'aquestes actuacions.
Pere, se t'ha passat ràpid?
Se m'ha passat volant, ha passat volant. I ara penses, et queda un any per les eleccions, que encara passi més de pressa, perquè tots tenim ganes ja de plantejar, no?, un nou mandat.
I et pregunto, et presentes o no?
Sí, ho vam fer públic fa potser un mes i mig, una cosa així, i ara hem de començar a vestir l'equip que ens ha d'acompanyar.
Perfecte, Pere. Vols remarcar alguna cosa o entrem en tertúlia?
El que tu vulguis, ja ho saps.
Ai, gràcies. Que mono que ets. A veure, hi ha una cosa que tots esteu d'acord, la burocràcia, la lentitud de l'administració pública. I abans, fora de micros, ho parlàvem amb el Cristian i amb el Magí, que és curiós que tots us queixeu del mateix, que en teoria s'ha fet per una qüestió de transparència, però que, clar, lògicament no es pot equiparar el que fa un govern central, govern de la Generalitat de Catalunya, amb el que us toca de prop. Ni teniu el personal, ni moltes vegades podeu optar ajudes com els Next Generation perquè no teniu el personal suficient o altres subvencions. Jo us preguntaré als quatre què és el que faríeu o què els hi diríeu, perquè al final tots representeu a un partit polític que, si més o menys, està al govern central. Què els hi diríeu perquè canviessin les coses? Jordi, comencem amb tu, que fa estona que no et sento.
Sí, molt bon dia, gràcies. Jo primer els diria que si saben el que és un poble petit. Perquè començaria per aquí, no? Perquè moltes vegades les queixes les rebem a casa nostra. Ens venen, ens truquen al timbre i moltes vegades ens diuen, però que no veus això? I és aquí la part, per mi, la més complicada, no? Fer entendre a la ciutadania de que no som nosaltres els que hem marcat aquestes lleis, però ells es pensen, o ens pensem, o ens pensaven, perquè jo també ho veia així, de que era entrar a l'Ajuntament i la llei la canviaria jo. Llavors aquí és el primer hàndicap que trobem, no? Es fan les coses? Sí. I més dels que venim de jo he sigut autònom 30 anys, no?
Ui, t'acompanyo en el sentiment.
Que sí? I no val un no, és ara i ja. I aquí és la part complicada de tota aquesta tasca que és l'administració, no? No sé, aviam si algun dia algú obre els ulls de veritat i els que han marcat aquestes lleis, que normalment són en despatxos, suposo, més grans que els que tenim nosaltres, se n'adonen compte de que s'ha de fer la transparència, però també crec que hi ha fórmules per avançar una miqueta millor.
Perfecte. Cristian.
Bé, jo crec que tothom, tots els polítics, no, haurien de passar primer per un ajuntament, perquè és on realment jo crec que s'aprèn o es té aquesta percepció del que realment és important pels veïns i veïnes, no? I al final és el que parlàvem també una mica abans, fora de micro, crec que s'hauria de fer una diferenciació, igual que ara la Generalitat amb els plans urbanístics, no, està fent amb els municipis rurals, doncs segurament s'hauria de fer aquesta diferenciació, no tant la part de Santa Oliva, no som municipi rural estrictament com el que es considera un municipi rural, som més grans, però no arribem a 4.000 habitants, i crec que també s'hauria de fer una diferenciació en els municipis petits, en aquesta burocràcia, no, que fa que els ajuntaments funcionin a mig gas, i com deien els altres alcaldes, al final la ciutadania vol solucions, no li expliquis que si el procediment ara s'allargarà un any perquè hem d'anar a demanar un informe no sé on, o el procediment consta de tantes parts, i que està molt bé que hi hagi transparència, i, o sigui, això vagi per davant, que crec que s'ha de ser transparent i s'ha de, bueno, s'ha de tot amb lupa, però dit això crec que s'hauria de buscar una manera, no? Fer una mica un equilibri entre transparència i luz i taquígrafos, que diuen, i també l'eficiència de l'administració.
Magí.
Sí, sí, totalment d'acord amb el que diuen. És a dir, a veure, no pot ser, per exemple, nosaltres tenim una urbanització que la tenim, doncs, bueno, la tenim com la tenim, però tenim el pla de prevenció d'incendis fet tal com marca la llei, no? Uh-huh. Setembre de l'any passat demanem un ajut per poder ampliar i mantenir la franja. Resolució 28 d'abril de la setmana passada. Temps per fer l'obra fins al 15 de juny.
Uf!
Bueno, a veure, podien resoldre el gener, no?
Ja.
Resoldre el gener, però això, cas puntual, no? Mm. Però això així te n'explicaria un llibre. Aquesta és d'ara. Clar, dius, llavors dones un problema de temps per... I si no, perds la... I vas també justificada, feta i pagada. Vale, d'acord, no passa res. Però, home, resolveu-ho una mica abans, no? Bueno, no cal. Jo tampoc no puc parlar bé de... La gent, estic més no per barra, no? Però en aquest cas, vull dir, s'hauria de mirar d'això, que hi hagués més agilitat en les coses, més agilitat. Dius, bueno, tema de pla d'obres, no? El pla d'obres, molt bé, però doncs, si no ens espavilem a través de l'ICF o amb recursos propis, no podrem fer cap obra fins abans del 2028 o 2028, vol dir que ja no hi som a temps en aquesta legislatura, no? Bueno, demanaria això, no? Si un polític d'així d'alt nivell, que de fet nosaltres ja ho som bastant, no? Doncs, ens escolten, doncs, i que penseu això, que si veieu que hi ha un poble que diu Sant Oliva, un altre diu Sant Jaume, un altre diu un cos del Montmell, i un altre que es diu Bellvei, o municipis més petits, més aviat, no? I que necessitem això, i que a vegades no tenim els recursos de personal suficient com per poder complir tot allò que ens estan demanant. Però, sí, bueno, no ho sé, suposo que tots hi esteu d'acord.
Pere.
Res, bàsicament és el cúmul de moltes circumstàncies. Primera, som la porta d'entrada, som l'administració més propera on el ciutadà es pot adreçar per plantejar problemes que a vegades no són ni tan sols competència dels propis municipis. D'altra banda, les administracions superiors, en aquest cas Generalitat o l'Estat, ens doten de competències que fins ara no tenien, i al dotar-nos de competències hom espera que ens enviïn recursos, però tampoc és així. Tenim les competències i no tenim els recursos. I tercera, hi ha un altre tema que últimament es detecta molt, que hi ha molt català emprenyat, i la gent està enfadada. I això també es tradueix a l'hora d'adreçar-se a l'administració, es tradueix a l'hora de veure segons quins comentaris a les xarxes socials, i al final jo sempre parlo del mateix. Potser ens falta entre tots que hi hagi una mica de consciència ciutadana, no? Una mica de consciència del bé comú, perquè probablement si només parlem de drets i no parlem de deures, difícilment trobarem una situació de pau entre tots. I això és un tema que fa temps que hi vaig donant voltes i no sé ben bé com ho hem d'acabar de desllorigar. No sé si ho veieu així, eh?
M'agrada que obris aquest meló, Jordi. Jordi?
No, perdona, sí.
Ah, vale, t'he perdut.
És tal com ho es posen, no? Al final és una problemàtica, com deia bé el Pere, no? Nosaltres som la primera porta i bueno, és difícil donar resposta a la ciutadania a les coses que semblen senzilles. I en aquest sentit és complicat trobar fórmules per desllorigar aquesta problemàtica.
Cristian?
Sí, bueno, jo respecte al que ha dit de la ciutadania, no, d'aquest, no, que sembla enfadada, doncs també ho comparteixo, no, que crec que s'hauria de fer una mica més de consciència del poble, no, que abans que hi ha gent que encara la conserva, però que fins fa uns anys era, no, la norma, com si diguéssim, no, el que normalment existia, i sí que és veritat que en els darrers temps, doncs, bueno, hi ha hagut una mica de separació, no, entre les institucions, sobretot, bueno, jo parlo a nivell municipal, que és el que més conec, i la ciutadania, no? I llavors parlem sempre de drets, però també crec que hem de parlar d'obligacions, perquè al final formem part, no, d'un comú que és el municipi, no? I jo crec que és una cosa que també hem de tenir-ho present i actuar. No sé exactament com ho hem de fer, no? però hem de tornar a apropar a les institucions, a la ciutadania, i crear aquesta consciència, en el cas nostre, de poble, no? Que, com dic, hi ha gent que encara la continua tenint, però sí que molta gent, doncs, ha perdut aquest fil.
Bueno, és que el que dieu, no? Però és que avui en dia, jo no sé què és el que passa, ens cau tot a sobre, no? Des dels gats, els gossos, no sé què, la gent que es queixa, la gent que és exigent, la gent que no... Famílies que no arriben al cap del mes per qüestions de que els sous són baixos, no? Bueno, ja ho sabem, no? Càritas... Bueno. Però és que arriba un moment que estem humanitzant, i no estic pas contra els animals, ni molt, al contrari, que sóc molt animalista, però estem humanitzant els animals i deshumanitzant les persones. En molts aspectes. No pot ser que es gastin més diners per les colònies felines de gats que no pas per benestar social, en alguns casos.
Totalment d'acord.
És a dir, llavors potser ens hauríem de fer mirar això, no sé de quina manera, i que ningú s'enfadi, perquè jo estimo els animals, no els maltracto, i jo havia tingut gat i he tingut gossos, ara no tinc res, no? Però doncs que potser ens ho hem de fer mirar això, perquè és la factura de donar menjar als gats, de tractar-los, de no sé què, de portar-los a curar-los i de castrar-los o el que sigui, això és immens, i no sé si em sembla que tots hi estareu d'acord amb això que dic, no?
Sí, és un exemple, d'anar assolint competències sense que hi hagi al darrere uns recursos. Això ha passat amb la llei de benestar animal. A partir d'ara els ajuntaments tenim unes obligacions, però darrere d'aquestes obligacions hi hauria d'haver recursos que no arriben.
Correcte.
I els has de treure dels propis fons municipals, amb la qual cosa...
Exacte.
És allò que és una manta curta, no? Tapes els peus i se't destapa el cap. No, no dona més.
Totalment d'acord. És un debat que nosaltres el tenim constantment a les juntes de govern, perquè sempre ens surten les quotes aquestes que bé ha sigut per incineració o bé ha sigut per castració o qualsevol altra d'aquestes coses que de vegades... Bueno, és que pràcticament cada junta de govern la discutim. Com pot ser que hi destinem més diners als animals que a les persones, no? Amb la impotència de no arribar-hi, I com deies, sense faltar, perquè jo sí que tinc gos, tinc gat i periquitos. Però soc culer,
Sí, sí.
Aquesta és bona, perquè amb Santa Oliva ho havíem parlat a vegades, aquest tema, que és curiós que et posin des de dalt unes lleis, no? I després no et dotin de partida.
Sí, sí.
I us acabeu menjant vosaltres aquestes partides.
Però és que, perdona, ara pot passar el mateix també, que destinin més diners també pels gats i pels gossos, més que pels gats, no?, dels municipis que hem de fer, ens toca fer aquesta gestió, i tenim, ens dona la competència, no?, això de... I potser aquells diners són destinats pels hospitals o per l'ensenyament, però una altra cosa també, és a dir, que això ja és un gos que es mossega la cua també, És a dir, que perquè l'última hora són recursos públics. Encara que vinguin de dalt, també són recursos públics, si els destinen a donar... I amb això faig una... Vull dir, comparteixo el que diu el Jordi, no? De que, bueno, és a dalt, però també són gestors de diners públics. I, per tant, doncs, anar molt tanto... Bueno, ja veieu com tenim una mica el panorama d'ensenyament i d'aquestes coses, no? I la sanitat, és a dir, que... No ho sé, és complicat tot això, eh?
Bueno, això que comentaves, Lourdes, sí que és veritat que jo crec que, bueno, al final la societat avança, no? Però sí que és cert que està molt bé que tinguem... quan tot tinc de més competències, però, com deien els companys, al final ha d'anar acompanyat de recursos, perquè, clar, els ajuntaments, com totes les administracions, els recursos són limitats i disposem d'un pressupost que, bueno, això ja és obrir un altre meló, però que sempre ho reivindico, després els ajuntaments tenim romanent i no ens el deixen gastar per la regla de despesa. O sigui, cada vegada més competències, els recursos són els que són, però si tu tens recursos propis, tampoc te'ls pots gastar. Fins al 2% o el 2% i pico que sigui aquell any la regla de despesa, no? Perquè si no, et penalitzen i has de fer un pla econòmic i llavors crec que és un peix que es mossega la cua. Primer, si ens donen més competències hem de tenir més recursos. I una vegada passi això, també, si tenim recursos propis, hosti, doncs que ens deixin gastar amb un ordre, no? Perquè tampoc pots... Bueno, vale, que hi hagi l'estabilitat pressupostària que es compleixi, però si tots els indicadors els compleixes, com que, per exemple, en el cas de Sant Oliva, nosaltres complim tots els indicadors econòmics. El PMP, que és el període mig de pagament, paguem les factures al dia, o sigui, tot està en positiu, però la regla de despesa l'any passat ens la vam saltar, que això vol dir que vam gastar amb romanent, amb els estalvis, com si diguéssim, que tenia l'Ajuntament de l'any anterior, ens vam gastar amb inversió, o sigui, no era amb festes, sinó que era amb inversió de via pública o el que fos, ens vam gastar més diners del que representa que podíem gastar, però tot això no sense, o sigui, amb fons propis, eh? No deute, no préstecs, amb fons propis, o sigui, diners que teníem al banc. I clar, ens vam fer un pla econòmic, que clar, no deia res, perquè el pla econòmic que deia ens hem saltat la regla de despesa perquè hem gastat de fons propis per fer inversió de carrers, el que fos. I llavors no ens vam fer aplicar cap mesura correctora. Però si aquest any ens ho haguéssim saltat, llavors sí que havíem d'aplicar mesures correctores. Encara que el banc tinguem 2 milions d'euros. Per això són coses que no s'entenen, que jo crec que cap aquí també hauríem d'anar les administracions, en aquest cas els municipis, a lluitar, no?, de que si tenim un romanent, com li dius a un veí que tens els carrers, i aquí ja estic marxant del tema, però com li dius al veí, com li expliques a un veí que tens 2 milions d'euros al banc i que no pots arreglar el carrer, que fa pena. Saps? I llavors això és una cosa que a nivell Generalitat, a nivell estatal, s'ha de reivindicar i intentar que això canviï, que és una cosa de la Unió Europea, però bueno, per això estem des de baix, no? Hem de tirar amunt i intentar lluitar contra això, que si no tens romanent, has de demanar de deute, préstec al banc, doncs d'acord, que hi hagi uns controls. Que no tenim deute, també hi hagi uns controls, però fins a cert punt, perquè arribem als extrems, no?, que fan que això no té cap lògica, que tu tinguis diners als bancs i no puguis, no?, i no puguis donar uns serveis als veïns, quan, a més, el municipi ho necessita.
Jo volia afegir una cosa encara, que no sé, que ningú s'ho prengui malament, no?, però ens han de fiscalitzar o controlar uns que segurament estan completament arruïnats i nosaltres no.
Ostres, gràcies, Magí, ho anava a dir, precisament.
Però és la llei de l'embut, eh?
Sí. L'embut, exactament. És a dir, uns arruïnats...
Hi ha gent que fa les coses molt bé i perquè n'hi ha uns quants ajuntaments que tenen dificultats financeres, hem de passar tots pel tubo. Al final, les regles fiscals no deixa de ser l'excusa que té, en aquest cas, els estats per tal de que complim amb les regles de dèficit que marca la Unió Europea. L'Estat pot continuar gastant a costa de que els ajuntaments no puguin gastar res. És absurd, perquè al final, dic, som la trinxera i és on realment arriben les necessitats de la ciutadania, on impacten més les polítiques. Al final, són aquestes coses que bé, jo sé que s'està negociant al Senat i al Congrés, intentar flexibilitzar una mica això, però clar, si tampoc ens posem d'acord més amunt, és molt difícil que els ajuntaments puguem disposar de tots els fons que tenim bloquejats al banc, precisament per aquestes regles fiscals.
Sí.
Jo amb això també voldria aportar. Quan hi ha tant de romanent, també al meu entendre, i parlo d'Olèrdola, no? Crec que durant molts anys tampoc no s'ha actuat any per any a millorar les coses, perquè nosaltres tenim un gran romanent i dius, bueno, durant molts anys no s'han fet les coses com s'havien de fer. Aquí també crec que l'Ajuntament té també la part de culpa, eh? Al meu entendre. Eh? Nosaltres, a nivell pressupostari, mirem de gastar, no tot, però al màxim. Al màxim, perquè sempre has de tenir. Però quan veiem el que tenim nosaltres de romanent i després et trobes com estan els carrers del polígon o com estan alguns carrers, dius, escolta'm, no s'ha fet aquest de la nit al dia. Vull dir que crec que depèn dels governs que han anat passant, aquesta tasca també l'haurien d'haver valorat. No és tan sols culpa ara de dir no podem gastar el romanent, és el meu entendre.
És que probablement els governs no han pogut gastar precisament per les regles de la despesa. Si al final només et deixen gastar un 2% més del pressupost executat a l'any anterior i tu vas tenir més ingressos, però no els pots gastar, aquest romanent cada cop es fa més gran. Sí que hi va haver una finestra d'oportunitat per gastar, que va ser sobretot post-pandèmia, no?, per tal de reactivar l'economia, però és que era tant el romanent que tenim que és gairebé impossible gastar-ho tot. I si no anem canviant aquestes normes que ens marquen, cada vegada en tindrem més de romanent. I això, per l'Estat, és bo, perquè així pot anar reduint aquest dèficit fiscal que té amb Europa. Al final, no és tant un tema de que els ajuntaments no tenen la capacitat de gastar, sinó que tens la impossibilitat de fer-ho perquè tens una llei que t'ho impedeix. I és així de fotuda la cosa.
Magí.
Sí, sí, completament d'acord, no sé. Jo penso que, no sé, s'haurien de començar a posar les piles, sobretot el govern de l'Estat, en aquest cas, no?, perquè ens estan crucificant, no cal que ens enganyem, no? És a dir, tenir capacitat, tenir, com diu el Christian, que, bueno, si té 2 milions al banc, jo penso que són molts diners, no?, nosaltres no hi tenim tants, no? Però doncs s'haurien de mirar de buscar una fórmula, doncs, que els ajuntaments no haguéssim de pagar sempre els plats trencats dels grans governs, m'enteneu?
No sé si vols comentar alguna cosa, Cristian, perquè has obert tu el meló, eh?
Sí, no, perquè sempre ho reivindico, perquè crec que és una cosa que és molt important i al final, governi qui governi, és una cosa de país, perquè els municipis, afortunadament, estem tots els colors i, per tant, és una cosa de la ciutadania que se'n benefici d'ells i, per tant, jo crec que s'hauria d'arribar a un acord, no? L'any passat, al final, es va fer allò que es va... les inversions financerament sostenibles, que hi ha una entrada per poder fer algunes coses, però, bueno, és una cosa que jo crec que hauríem d'arribar a un acord tots els partits polítics i arribar a aquest consens per poder tirar-ho endavant.
I hi ha un altre tema, sí, amb el romanent, que encara és pitjor. O sigui, el romanent l'has de gastar tot abans de 31 de desembre. Això vol dir que durant aquest any fiscal has de projectar, licitar i executar una obra. Evidentment, si és una obra gran, amb el romanent oblida-te'n. Han de ser petites coses. I això tampoc ajuda gens.
Déu-n'hi-do. Sí, Jordi, qui volia parlar? Que l'he tallat.
Sí, no. No, dic que amb això té tota la raó, no? Perquè a vegades nosaltres hem fet algun plantejament i inclús ens han dit de tirar per un crèdit. Que dius, perdona, tinc aquest romanent i tinc que tirar d'un crèdit per garantir l'operació.
Déu-n'hi-do. Se'ns esgota el temps. Jordi Álvarez, alcalde d'Olèrdola, Magí Pallarès, alcalde de Sant Jaume dels Domenys, Cristian Martínez, alcalde de Santa Oliva, i Pere Bernet, alcalde de Sant Sadurní d'Anoia. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i durant aquest any de mandat anirem parlant.
Moltes gràcies.
Gràcies i bon dia a tothom.
Mig minut escaig i ens plantem a 11:15. Sabeu que tenim cita amb l'actualitat alt i baix penedesenca. Són 5 minuts en els quals els serveis informatius ens posen al dia de com avança aquest matí de dimarts a casa nostra. I a 10:15 seguim amb la gastro, amb el Xavi Roig i el David Bernet.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 11:15 i us oferim un nou repàs a la informació d'àmbit local i comarcal dins del Penedès en Xarxa per comentar-vos, entre altres aspectes, que Cunit espera rebre 20.000 persones del doble concert de la Gossa Sorda. L'humorista local, Guillem Estadella, farà de mestre de cerimònies. La gira de retorn del grup La Gossa Sorda farà un doble concert a Cunit, en aquest cas, que tindrà lloc els dies 22 i 23 d'aquest mes de maig. Per tant, aquest proper divendres i dissabte, a l'esplanada de l'Avinguda de la Font. Es tracta d'unes actuacions importants, ja que són les úniques que el grup valencià farà a Catalunya en aquesta gira, més enllà de la participació en tres festivals. Per això, les entrades pels dos concerts estan venent-se a un ritme molt alt, tant pel dissabte, que ja s'han esgotat les 10.000 entrades disponibles, com també per l'actuació de divendres, que va pel mateix camí. Segons ha explicat el cantant del grup, Josep Nadal, el fet d'escollir Cunit com a parada central a Catalunya es deu a la voluntat explícita de deixar de banda les grans ciutats com Barcelona i apostar per poblacions més petites. Això els permet fer concerts, els concerts que volen, segons ha afegit el mateix Nadal. I Anna Andreu presentarà Vigília a Vilafranca amb la participació del Cor Xamosia. La cantautora Anna Andreu actuarà aquest diumenge a les 7 de la tarda a l'Auditori Maria Rosa Juncosa de Vilafranca amb un concert on es presentarà el seu tercer disc, Vigília. El treball confirma el moment de maduresa creativa i interpretativa de l'artista, considerada una de les veus més singulars del panorama musical actual. En aquest concert, Anna Andreu estarà acompanyada de Marina Rufat a la bateria i violinista del projecte Vigília i també comptarà amb la col·laboració especial del Cor Xamosia, que compartirà escenari amb la cantautora en algunes de les peces del repertori. Com a activitat prèvia a aquesta cita musical, l'artista ja va impartir el passat 7 de maig un taller d'escriptura creativa a l'Escorxador de Vilafranca. Les entrades anticipades pel concert tenen un preu de 18 euros, mentre que a taquilla costaran 20 euros, que tindran lloc, doncs, al mateix dia del concert aquest proper diumenge. I us comentem, d'altra banda, que Gelida acull la primera edició del Festival i Concurs Internacional de Guitarra per Joves. Gelida celebrarà l'escenari aquest proper cap de setmana, el 23 i 24 de maig, de la primera edició d'aquest Festival i Concurs Internacional de Guitarra per Joves, organitzat per l'Associació Internacional de l'Arte de la Guitarra Espanyola. El municipi es convertirà, doncs, en aquest punt de trobada de joves talents i músics del món de la guitarra. A la mar del festival s'ha previst dos concerts oberts al públic. Divendres, a les 6 de la tarda, al Centre Cultural actuarà el guitarrista Guillem Pérez Kerr, que és concertista internacional i cap del Departament de Guitarra del Conservatori del Liceu. I el dia 24 de maig, a les 6 de la tarda, el sol d'espectacles de la Unió de Casals Gelidenc serà el torn de l'orquestra Loud Arts amb un repertori que combina obres d'estil antic, clàssic i modern. Les entrades tenen un preu de 5 euros i es poden adquirir anticipadament a la plataforma Eàgona o a la OC de l'Ajuntament i també a taquilla. I parlem de la participació i gran ambient en el desè aniversari de l'Ateneu Mugenc. Aquest cap de setmana l'Ateneu Mugenc ha celebrat el seu desè aniversari amb una participació gran i també un ambient immillorable, així ho resumia la mateixa entitat. El tret de sortida es vivia divendres a la nit, el gran tast del desè aniversari, amb totes les places exaurides i una vetllada que va ser tot un èxit. I diumenge va arribar a la pista poliesportiva, amb l'ombra que proporcionava la coberta, una jornada molt animada i plena de bon ambient, amb concert vermut, dinar popular i cabaret pagès amb l'espandereta de Casa Jacia. Fins als 125 persones van participar en el dinar, xifra que va augmentar en el vermut i a la sobretaula de la tarda.
Penedès en Xarxa.
Connecta't al Penedès en Xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Després del flash, canviem totalment de terç i ens situem entre fogons i copes amb la secció més saborosa del Penedès en Xarxa, la de gastronomia, amb les receptes i els maridatges de Xavi Roig, sommelier de Cal Fero, i David Bernet, xef i propietari del restaurant El Vell Papiol. Comencem a Ràdio Sant Sadurní. Miquel, ja tens el Xavi a punt, oi?
Ja el tenim aquí i, com sempre, amb tres propostes que ens serviran per degustar els tres plats que també ens porten avui des del Pei Papi, oi, Xavi?
Sí, sí, avui, doncs, com cada cop al mes, doncs, venim aquí doncs, a presentar diferents propostes i també una mica explicar doncs, ara el que està una mica al dia, que ara doncs, estem que es van donar els premis de la DO Penedès aquest el divendres passat, coincidint amb les Fires de Maig a Vilafranca, i també doncs, una mica doncs, quan surten aquests premis doncs, també tots tenim una mica la curiositat a veure què serà, quins seran els guanyadors, si realment són bons. Bueno, jo vaig participar de jurat, però haig de reconèixer que jo no sé res, que fins quan no van sortir les medalles no sabíem els productes que havíem tastat, i es prepara tot molt, bueno, totalment anònim, que no sabem el que vam tastar. I destacar doncs, que bueno, va sortir doncs, com a millor blanc un chardonnay, que està fet al viver de celleristes, del celler Joan Grill. Després en negre, doncs, el negre jove, doncs, el millor negre jove, doncs, el de Can Vic de Sant Joan de Mediona, que el trobo molt interessant, que està algun dia em sembla que l'havia portat aquí com a proposta de maridatge. Amb rosat el Cot dels Oms, que és un celler de Sant Esteve Sarrovires. I amb negre de criança, doncs, una novetat doncs, de l'Albet i Noia, doncs, amb garnatxa Cresta Box, que també seria doncs, una mica els que ara estem intentant, que els que no hem tastat, o encara que els vam tastar, diríem, de jurat, però com que no sabem realment el que era, doncs ara els volem tornar a retastar per veure realment doncs, si són el referent d'aquí al Penedès. Sempre quan hi ha concursos sempre estem allò amb el punt una mica a vegades incrèdul, però no, són concursos totalment doncs, neutrals i a cegues que a l'hora de comprar un producte, quan veus que té una medalla d'aquestes, doncs, ja és una garantia que pots tirar endavant.
L'alternativa al Xavi la tenim a Domenys Ràdio amb la Lourdes i bàsicament amb el David Bernet.
Tal qual. Molt bon dia, David. Com estàs?
Molt bon dia. Molt bé.
Estem entrant en una època molt maca, sempre apostant per aquests productes de proximitat. I, a més, jo diria que aquesta setmana, igual que el Xavi comentava, aquesta DO Penedès, aquesta setmana, el dijous, tenim Terra i Taula.
Sí, correcte. Un any més doncs, fem la festa anual que celebrem doncs, amb tots els integrants. Sí que estem fent actes tot l'any, però aquest és el nostre, diguéssim, l'emblemàtic, perquè és el que celebrem un any més, doncs, de que continua un projecte doncs, de que es va començar l'any 2012 i que continua, no? Que és molt estrany amb col·lectius gastronòmics, diguéssim, col·lectius que perdurin tant amb el temps, no? I realment estem contents doncs, de que un any més ens reunim, fem un sopar gastronòmic, aquest any ho fem al celler Augustus, llavors cada degustació la farem amb una part diferent del celler, i també tindrem música en directe, vull dir que una festa anual pel Baix Penedès i per la gastronomia.
Doncs sí, molt maca. Quins productes destaquem que estan de temporada ara, David?
A veure, ara continuem una miqueta el que seria la primavera, i val, llavors no, estem una miqueta amb aquest impàs no, de primavera a estiu. Què vol dir això? Això també dependrà molt, mira, en el cas aquest, per exemple, la degustació que fèiem a Terra i Taula, fèiem uns musclos amb faves, i el pagès de el Vendrell, doncs, se li han ja cremat, diguéssim, no? ja ha fet el cicle. En canvi, potser direm amb un de Vilafranca o amb un de, jo què sé, de Tarragona, i encara en tindrà, no? Però sí que és veritat que és l'impàs aquest, no? Dels primers carbassons petitets, però que són molt, molt bons, i llavors és una miqueta d'això, no? Però encara podem gaudir del pèsol de la fava tendra, de la mongeta que comença, val? En nivell de verdures, doncs, també l'endívia, el que són els raves, el remolatge fresca, fonoll, d'acord? I una miqueta al mar del peix, el peix blau, que també és quan també està molt bo, no? I en aquest cas també amb fruites, val? Continuem gaudint una miqueta de la maduixa, comencem amb la cirera, val? I el nespre, no? Que seran potser dos ingredients que avui donarem a la recepta, no? Que encara la fruita li falta, està arribant, val? Però que aquestes, diguéssim, que són molt primaverals i que val molt la pena gaudir ara amb aquest temps.
Mm-hmm. Doncs, si vols, comencem ja?
Sí, mira, el primer començarem una miqueta amb un tartar de tonyina. d'acord? La tonyina vermella. La tonyina vermella és un, bueno, és un d'aquells productes fantàstics que tenim, però que hem de cuidar, que hem de ser respectuosos, no? Com sabeu, pues, la tonyina ha estat en perill d'extinció durant molts anys. Val? Sí que és veritat que ara, si parles amb els pescadors, s'ha recuperat força, la que seria d'aquí. I després nosaltres, doncs, aquí a Catalunya, tenim en si pues, una empresa que té, no?, dins del mar aquest criador, no?, de tonyines, doncs, que molta gent coneix, que està aquí al sud de Tarragona, doncs, que també li dona un plus més de que podem gaudir. No? Després, a altres zones d'Espanya, doncs, és famosa la d'Almadraves, que seria una altra. No? Però que al final la tonyina vermella al Mediterrani, doncs, amb respecte, amb una pesca respectuosa, doncs, en podem gaudir. No? De tonyines també n'hi haurien moltíssimes. Quan parlem de tonyina del xató, seria una altra variant, una altra tonyina de sorra, més blanca, val? Que no seria aquesta tonyina vermella, no? Quan es tracta d'això, perquè com de varietats n'hi ha moltíssimes. Les més bones són aquelles que tenen aquella cua, tenen aquella brillantor groga, d'acord? I el cap també, doncs, que són aquelles les imperials, que diuen, les més preuades, i que venen fins i tot mig bona a buscar-les també, doncs, aquí. Per fer el tartar de tonyina, bueno, necessita això, bona tonyina vermella, val? Per fer el tartar podem fer servir el llom tranquil·lament, i el que farem amb aquesta tonyina, veureu a molt arreu que els fiquen amb el bocat i tot això, no? És molt bo amb el bocat, no dic que no, cada cop hi ha més el bocat de proximitat, però com que aquí fem una miqueta també producte de temporada i de proximitat, val? El que jugarem seran amb els nespres. Veureu que els nespres estan ara a plena producció, no? Si teniu un veí, sí, teniu un d'això, doncs el podeu fer servir. Doncs és una fruita que és àcida i dolça al mateix temps, d'acord? Podria arribar a ser com si tanquéssim els ulls una miqueta i no ho veiéssim, com un tomàquet, no? D'aquest joc àcid-dolç. Per tant, ens anirà molt bé per aquest tartar. Va? Llavors, el que farem primer, doncs, és agafar aquest llom de tonyina, el picarem amb daus, ben picadet, al ganivet, val? Mai amb robot ni res, menys amb tonyina, que és molt fàcil de picar. Ho ficarem en un bol i després picarem, doncs, una cepa d'aquestes tendres, val? Que siguin bones, també ben fineta, val? Ficarem, doncs, una miqueta de sal, una miqueta de pebre, si teniu una miqueta que li quedarà molt bé també, doncs, per donar-li frescor, una miqueta de cibulet, val? Rabanets, si són de temporada de pagès, ben picadets, també, doncs, cap a dins, val? I això, ficarem una miqueta de salsa Perrins, ficarem una miqueta de salsa Worcestershire, una miqueta com faríem amb un tartar de carn, eh? Ficarem una miqueta de soja, cuidado amb la soja quan fiquem la sal, que després això ja serà salat, d'acord? Ficarem una miqueta de pebre. El punt de sal, primer proveu-lo, val? Com estigui amb la soja, si us agrada més o menys ficar-li una miqueta menys. Jo soc partidari de ficar-li simplement unes gotetes i una miqueta de sal, val? Això, ben remenadet. Val? I el que farem amb els nespres és agafar-los, aquí ens haurem de tretenir de pelar-los, tallar-los per la meitat i tallar-los a quadradets, però no picadet com el tartar, sinó més a quadradets que ens puguem veure. Això ho ficarem amb el bol, ho remenarem, ficarem un bon raig d'oli d'oliva, d'acord? I el que ficarem serà, doncs, amb un cercle, ho remenarem, muntarem una miqueta, doncs, aquest tartar. I això, si ho voleu acompanyar, quedarà molt bé, doncs, el que comentàvem, no? Una miqueta l'endívia, que també és una hortalissa de temporada, si teniu algun pagès de proximitat, o si no, doncs, alguna fulla de ruca, que també, doncs, també en podeu trobar, i jugareu una miqueta amb el contrast aquest de marc, dolç, àcid, que tindrà, doncs, aquest tartar. Això acompanyat amb unes bones torradetes de pa, i teniu aquí, bueno, el que us agradi, doncs, a la tonyina, doncs, per mi, de les millors formes que es poden menjar, que és així, amb cru.
Xavi Roig.
Aquí, doncs, la idea per la tonyina, que és una mica, doncs, és un peix que sempre a vegades penses en vi blanc per la suavitat, però clar, la tonyina també és un peix en potència, i també és el seu color vermell, que té també et dona intensitat. I a vegades és un peix que se'ns el podríem prendre amb un vi negre. Però jo avui he portat un altre estil. Hem portat un vi blanc amb ànima de negre, que és el que es diu un brisat, diríem. O ara es diuen orange wine, perquè utilitzem aquest vocabulari doncs, anglès, però un brisat és un vi blanc que es macera amb les pells, amb les seves pròpies pells, com s'elabora normalment un vi negre. El que passa que, com que és vi blanc, el color de la pell doncs, és groc o verdós i no t'agafa color. Aquí, en canvi, he portat un xarel·lo vermell, que el xarel·lo vermell sí que té una miqueta de pigmentació. És un vi blanc, bueno, és un raïm que podríem dir... Jo consideraria blanc, l'únic que té una mica de pigmentació, que té un color molt bonic quan veus el raïm al cep. L'únic que, bueno, llavors aquí s'ha fet una maceració. I porto un del celler Sumarroca, que és un celler bastant tecnològic, que li agrada fer uns vins molt perfectes, però han intentat fer un vi amb fermentació espontània i sense utilitzar sulfurós, i amb aquest sistema del brisat. I li diuen Sumarroca dos cavalls, com una mica doncs, una alegoria doncs, a que abans deien que els primers contractes que tenien doncs, a la masia de Monistrol doncs, era que havien fet que els hi donaven una terra per treballar i dos cavalls i una casa per viure. I una mica ve d'aquí doncs, aquest nom dels dos cavalls, que era el que podia fer dos cavalls i una família era el que podien treballar doncs, a un jornal, em sembla que es diu, una cosa així. Llavors aquí tenim un vi blanc, una tonalitat una mica taronjada i en boca és molt gustós i et queda un punt secant, diríem, que també doncs, una mica també amb aquest que dèiem el punt de l'enciam, que també, doncs, també a vegades o la ruca, que té aquest punt, o l'endívia, que té un punt aquest amarg, doncs aquí també ens el trobarem amb el vi. I molta untuositat i molta allargada, que per mi crec que és un maridatge doncs, que t'ho aguanta perfectament, i anem també a buscar, doncs, com que deutem a vegades si... Estava pensant que si portava un rosat o portava doncs, un vi negre jove, però he pensat, doncs farem un blanc que s'assembli amb un negre, i això és el que hem portat avui.
Perfecte, doncs David, el segon plat.
Sí. Segon plat tirarem una miqueta de carn avui, però tirarem de cabrit, d'acord? El cabrit, doncs, que, bueno, quan parlem una miqueta a vegades amb el món de la carnisseria, doncs està com una miqueta el consum baixant una miqueta, no? I és una pena perquè al final és un tipus de carn, no? O de ramat, doncs que trobem molt de proximitat, que al final, doncs, sobretot a la zona aquesta nostra, doncs és més habitual doncs, trobar aquestes pastures que no pas aquestes granges que són vedelles que seran de zones més verdes, no? Per tant, doncs, una miqueta també reivindicar una miqueta aquesta carn de cabrit. Els cabrits, doncs, al final com és una carn que és molt saludable, té poc greix, i al final també doncs, dependrà una miqueta de les parts. Per exemple, les patlles i les cuixes són molt, molt agradables de menjar quan són festes, no? Sobretot per tema de Nadal o festes de Nadal, que és molt agradable de menjar, però també tenim les costelles, també podem fer trossos, ens va molt bé per fer arrossos, i avui ho combinarem una miqueta doncs, amb espècies i mongetes verdes, no? Que també les mongetes verdes, doncs ara doncs, en trobem moltes de pagès de proximitat que són, bueno, que són fantàstiques, que no tenen res a veure doncs, amb aquelles congelades, amb aquelles de bossa que tots ens venen una miqueta al cap, no? Que fan aquell crec, que deixem, podem fer aquella cocció més curta i més agradable, no? Després també hi hauria l'altra família dels tirabecs, val? Que els tirabecs també es diu pèsol de sopa, que és aquella més planeta, i que al mig té que com aquells pèsolets petits, que també seria molt bona i també es podria utilitzar doncs, amb aquesta recepta, tant amb mongetes verdes com amb tirabecs. Val? Llavors, per fer una miqueta aquesta cassola, que faríem amb espècies i mongetes verdes, val? Un cabrit tallat doncs, a trossos, val? Necessitaríem la ceba, la mongeta verda, i pebrot verd també li donarà doncs, un punt extra que li queda molt bé. I llavors una miqueta el tema de les espècies. Doncs aquí una miqueta el que sí que ficarem serà gingebre. Val? El gingebre sona molt, a vegades molt asiàtic, però la cuina medieval, molts receptaris catalans ja s'utilitzava gingebre, però per alguna raó doncs, es va perdre la utilització una miqueta així tradicional a la cuina catalana, però que és un producte doncs, que també podria arribar a ser nostre, en aquest sentit, o com a mínim en receptaris. Una miqueta de canyella en pols i després les espècies variades, una miqueta el que vulgueu. Sí, a mi sempre m'agrada tenir una miqueta d'anís picat, una mica de cardamom, val? Una miqueta de curcuma, una miqueta de pimentó, d'acord? Llavors el que vulgueu. Si ho voleu fer molt fàcil, a vegades també compren, es venen aquesta mescla d'espècies, des de diferents tipus de curris fins, no?, d'això, el que vulgueu, no? Però al final és fer una miqueta la barreja d'aquestes espècies amb pols que vulgueu. El gingebre no, el gingebre serà en fresc. Llavors, simplement per fer començar una miqueta a fer aquesta cassola, val? Amb un raig d'oli, ficarem, agafarem una miqueta d'all, el picarem, val? I el gingebre també, val? Agafarem una miqueta, el pelarem, el picarem, val? I el sofregirem uns minuts amb aquest all. Quan agafa una miqueta de color, ficarem el pebrot verd, una ceba tallada a juliana, val? I deixarem també que vagi coent una miqueta. Agafarem aquests trossos de cabrit, els salpebrarem una miqueta i l'afegirem, diguéssim, amb aquest sofregit. Ficarem, doncs, el taparem, el que faci, que es vagi fent una miqueta, que vagi daurant i es vagi impregnant, doncs, amb aquest sofregit. Quan agafi una miqueta, ficarem un raig que tingueu de brandi o de vi blanc, una miqueta del sofregit de tomaca i que sofregeixi. En aquest punt ficarem una miqueta el que seria les espècies, vale? El que us he dit. Si teniu una mescla, doncs la podeu ficar en aquest moment, si no, feu una miqueta la mescla d'altres, de canyella, pimentó, anís, cardamom, aquesta pols d'espècies, ho afegirem, deixarem que sofregeixi una miqueta més, val? No massa ara perquè no se'ns cremi, també, llavors ens donaria tocs amargs. Ho ficarem aigua, ho cobrirem amb aquesta aigua i quan arrenqui a bullir, deixarem uns minuts, ficarem la mongeta verda, ja neta, sense les puntes, tallada, si és aquesta prima perona, doncs, tallada doncs, per la meitat, amb les mateixes mans, ho taparem, provarem una miqueta de sal i pebre si fes falta, si hi ha les espècies, si heu ficat algú picant, aneu amb atenció, que faci una miqueta de xup-xup, val? I ja destapem, traiem del foc, val? Una miqueta de julivert picat, una miqueta de coriandre, val? Per donar-li un punt encara més de frescor, i ja està, ja tindreu aquesta cassoleta d'espècies de cabrit amb mongeta verda.
Doncs jo penso en un vi clàssic. Quan he vist un cabrit, dic això, de ser doncs, un vi negre amb potència, i el comentari de les espècies, doncs també un vi que també tingui un punt especiat. I m'he anat cap al Baix Penedès, al celler Augustus, que és un celler doncs, que fa molt bons vinagres al seu fòrum, però també fa molt bons vins, que per tenir un bon vinagre també és un bon vi. I llavors ells van plantar, ja fa molts anys, van plantar Cabernet, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, que a vegades sembla que ara tot hagi de ser garnatxa, i en canvi, doncs, bueno, depèn de per quin maridatge, doncs, un cabernet doncs, o un merlot hi va molt bé. I aquest he portat a l'especial que tenen, que es diu Augustus Trajanus, reserva del 2019. I està fet principalment amb cabernet franc, després merlot, cabernet sauvignon i una mica d'ull de llebre de tempranillo. I sempre el que et dona, sobretot el cabernet franc, et dona uns aromes molt especiats, de pebre, d'herbes de la muntanya, i llavors també una mica buscàvem aquest component amb el cabrit. També té potència i està afinat, doncs, com que també estem parlant d'un plat que ha fet xup-xup, doncs, també hi va... Bueno, també n'estem un vi que també hagi fet xup-xup, que hagi madurat. Concretament, aquest vi ha estat 3 anys en bota, bota ja de segon, tercer any, però clar, amb tot aquest temps va agafant i va combinant-se el vi amb la barrica, agafant aquesta, els aromes de fruita vermella, es combinen doncs, amb els aromes de la fusta i agafa notes com més de pebre i aquests especiats que comentava. I en boca, doncs, clar, a vegades un cabernet és molt potent, però amb un cabernet, això que tant cabernet franc, un cabernet sauvignon, el merlot, necessita temps. I aquí estem parlant d'un 2019 que s'ha anat afinant i ara estaria doncs, ideal. I també el component de les mongetes, que té aquest punt vegetal, doncs, també un vi que també tingui un punt vegetal, doncs, també ens hi anava molt bé. Això és un supervi d'aquí de proximitat que no té res a envejar doncs, amb els grans vins de Bordeus, però ja podríem dir que és el mateix copatge que fan servir allà, i de vinyes arran de mar, que també és una cosa ben curiosa. Bueno, arran, però bueno, el David ho té més controlat, però potser del celler allà hi ha 3 quilòmetres a tocar el mar, o menys i tot, que també és algo doncs, interessant i únic.
David, hauràs de córrer molt.
Sí, bueno...
Dos minuts.
Aprofitant una miqueta les cireres, ara que comentàvem les cireres de temporada. Com ho podem aprofitar? Moltes receptes, però ara també a l'estiu ja començarem la temporada, no? I s'acosta la revetlla, les coques dolces, doncs aprofitem per fer una miqueta la coca dolça que tingueu una miqueta doncs, a mà, la recepta en mà, que és una coca al final de brioche, val? I què farem? Doncs, a més de ficar-li només el sucre, doncs, al final, quan ja la tenim fermentant, val? El que ficarem seran aquestes cireres, val? La pintarem i llavors la ficarem una miqueta al forn. La ficarem doncs, igual que al mateix temps que faríeu aquesta coca de brioche. Això ho traureu i tindrem una miqueta, aprofitant una miqueta les cireres per adaptar aquestes coques dolces ara per ficar al centre de la taula i, per què no, pot ser unes postres, però també pot ser mitja tarda i pot acompanyar. L'important, al final, és la companyia i, sobretot, tenir un bon vi o amb bombolla o sense bombolla. A veure què ens diu.
Som primavera, bombolletes.
Ja ho sabia, ja ho sabia.
És que, i rosats, i una mica hem portat un de Vilarnau, el rosat delicat, que està fet amb garnatxa, que es pot dir que la garnatxa té molt gust de... Bueno, té garnatxa i un 15% de Pinot Noir, però és maduixa pura, frescor, i ara també una mica Vilarnau està intentant de promocionar el seu rosat i de donar-lo a conèixer, com a que s'hi ha referent amb rosat, i ara, per exemple, que hi va haver l'entrega de premis del Godó, doncs, va, normalment sempre és un cava blanc el que es dona amb el premi, i en canvi aquí van donar doncs, un rosat, i és un rap molt fresc, bueno, que és superagradable per acompanyar aquest pastís i allargar-ho tot el que convingui.
Sí, perquè hi ha ganes de sobretaula, oi, ara, amb aquest temps?
I sí, bombolletes, que són molt agradables, i això.
I ens fan allargar la conversa. Doncs quin plan tan fantàstic que ens han dut amb aquesta cirereta final, que són aquestes coca de cireres, aquesta coca dolça clàssica acabada amb cireres i aquest cava rosat que hi ha posat el Xavi Roig. David, Xavi, és un plaer tenir-vos aquí, un luxe reunir-vos al Penedès en Xarxa cada mes. Moltes gràcies i que tingueu bona setmana.
Gràcies, Sílvia.
Nosaltres seguim, encara ens queda una hora per compartir un tercer capítol, el darrer, que obrirem a les 11:06 amb el Català al carrer. Hi haurà concurs, jugarem, regalarem llibre, però també coneixerem els integrants de Batec CNL Teatre, que estrenen obra aquest dissabte, i després del flaix de 2:15, les pantalles i les fake news.